Hola, benvinguts aquí a Eixample Barcelona Ràdio, el programa cinematogràfic que porta per títol Cinerama. Avui edició número 83, corresponent al cap de setmana de l'11 al 13 de juliol, on parlarem d'actualitat, d'estrenes, records i una mica de tot el que tinguem temps durant aquests aproximats 55 minuts. I com sempre tenim a la Conxita Brotons.
Hola, bona tarda.
A l'Agustí Martorell.
Hola, què tal?
I un servidor, el Joan Ribas. Avui continuarem amb el record del gran músic, gran mestre Lalo Schifrin, que ens deixava fa uns dies, i escoltarem algunes bandes sonores de la dècada dels anys 70, on faria grans temes per pel·lícules, a millor no de primera categoria totes, però sí amb músiques molt interessants. També d'estrenes, per exemple, el passat dimecres, dia 9, arribava la darrera pel·lícula de Disney Pixar, Elio. Superman també arriba aquest divendres, com L'acusació, una pel·lícula francesa, una altra pel·lícula francesa d'animació, La mercancía más preciosa, una pel·lícula alemana, Colonia 75, i després ja parlarem de les pel·lícules que ens doni temps de properes setmanes, com per exemple Diamante en Bruto, una altra pel·lícula francesa, Dangerous Animals, una pel·lícula que ens ve d'Austràlia, Les irresponsables, una pel·lícula catalana, o Leer Lolita en Teheran. Són algunes pel·lícules que arribaran fins al 25 de juliol. I per començar ja en aquest homenatge que vam fer la setmana passada i aquesta a Lalo Schifrin, que res millor que obrir el programa en un tema que va composar per un western de John Sturges amb Clint Eastwood de protagonista, que es va titular Joe Kidd. Thank you. continuem aquí a Cinerama parlant d'actualitat. La pel·lícula Jurassic World, El Renacer, ha aconseguit ser una de les millors estrenes de l'any 2025, únicament per darrere de Lilo i Stitch i Minecraft, és la tercera, però encapçala la taquilla aquest cap de setmana a Espanya. La segona pel·lícula més vista, en Padre no hay más que uno, 5. La tercera és Fórmula 1, aquesta pel·lícula amb Brad Pitt. La quarta, Cómo entrenar a tu dragón. I la cinquena continua aguantant Lilo i Stitch, igual que també 28 anys després, en el lloc número 6. I en el lloc 7 de la taquilla, Sirat, aquesta pel·lícula que, mira per on, ha caigut en gràcia sent sí. Una petita producció. I també un record, a part de Lalo Schifrin, que continuarem escoltant les seves grans partitures, a un actor, podríem dir, de caràcter secundari, Michael Madsen, que ha mort amb 67 anys a Malibu, Califòrnia. Va ser un actor sobretot conegut per el seu paper a Reservoir Dogs, de Quentin Tarantino. Tu suposo que el recordes, Agustí? Aquest
era home molt, dur, no? Era molt cruel amb aquella escena.
Bueno, quasi tota la pel·lícula era bastant cruel en general, no? Però sí, sí, sí. I era una pel·lícula que va tindre molt d'èxit. Després va continuar treballant en Tarantino, en Kill Bill, inclús també va fer un petit paper a Érase una vez en Hollywood, el 2019. I com curiositat dir que Michael Madsen és el germà de l'actriu, també actriu Virginia Madsen, una actriu que també va tindre uns anys de certa popularitat com protagonista, però que ja està bastant desapareguda a nivell cinematogràfic. No? Descansi en pau Michael Madsen, sempre un actor de caràcter secundari que donava empenta als seus papers. I comencem parlant d'Elio, arribada el dimecres dia 9, pel·lícula Disney Pixar. Les seves darreres pel·lícules de Disney Pixar, jo crec que únicament he vist una, van ser Soul, Luca, Elemental i Luca. Del revés 2.
No hi havia alguna més. Aquesta
de les darreres han sigut.
Luca no sé quina és.
No. Jo vaig veure Del revés 2 i em va posar una mica bastant nerviós. No? Era massa...
És que la primera ja era...
Atropellada, podríem dir, no?
Jo per això la segona ja no la vaig voler veure, perquè la primera és que no m'entrava de res, només veia aquells ninos amunt, avall,
sí, sí, era molt frenètica. I, bueno, Disney i Pixar ja porten 29 llargmetratges des del seu debut a Toy Story a l'any 1995. Què és Elio, Conxita?
Pues jo el que he llegit és que diu que ha sigut un fracàs.
Un fracàs estrepitós, sí. Sí, no ha agradat.
Es veu que no ha agradat gens. Bueno, a veure, això no se sap mai, el que jo sempre dic, perquè Lilo i Stitch, a veure, és suceta.
Bastant.
Molt. La nena, i en canvi, bueno, es veu que està aguantant i està fent molts diners.
No, però ell ja ha sigut un fracàs als Estats Units.
Als Estats Units.
Sabem aquí com funcionarà,
aquí
únicament
no
porta dos dies, no?
de la seva
estrena.
Però a veure, quan comencem així, malament anem. Pues, bueno, és la història d'un nen. Bueno, ara també és el que diem. S'han obert altres cultures. Ara els protagonistes són hispanos, cosa que ja alguna vegada havia passat amb aquella de... Era Encanto, que era, però allò era a Mèxic o un país d'aquests. No, aquests és als Estats Units i, bueno, clar, hi ha tanta diferència.
Multiculturalitat.
Doncs el nen aquest és un nen que és molt aficionat als extraterrestres, no?
Sí, li agrada intentar averiguar si hi ha vida a altres planetes,
bueno,
no?
Fa coses, pues, bueno, de nen, lògicament.
També se sorfa, viu amb la seva tieta, no? Que també treballa, bueno, a la NASA.
Ah, sí, treballa, però bueno, ella també, clar, treballa, estan sols, no es pot cuidar massa del nen i llavors el nen doncs fa les seves coses.
El nen fa la seva troballa, que són gent d'altre planeta, i lo qual li passa a ser un nen divertit, no? I jo m'ho vaig passar bé en veient la pel·lícula.
Sí, no, la pel·lícula està bé.
Té molt de color, uns personatges molt simpàtics.
Inclús més que Lilo i Stitch, eh?
Sí, sí.
Jo trobo que inclús més pels nens s'ho passarien millor. però no ho sé. Jo ja...
I té certa gràcia que els dolents, teòricament, d'aquests altres planetes, al final no siguin tan, tan, tan dolents, no? Bueno, és una pel·lícula molt colorida, molt distreta, almenys no és tan frenètica, és més pausada... No, no. I jo la recomano, Elio, per tota la família, no? Per famílies
sí,
amb nens
sí.
petits.
Sí, sí, jo més que Lilo i Stitch, perquè és el que dèiem, és que Lilo i Stitch ni siquiera... Els que han de fer riure no fan cap gràcia. Mm-hmm. És veritat, els que se suposa que són els còmics
sí.
no fan gràcia.
Bueno.
En canvi aquí, pues, bueno, són més... Home, no és per riure així a carcajades, però bueno, està bé, la pel·lícula no és distreta. I el que
és bufona, amb bons personatges secundaris, el nen que també és simpàtic i que li agafa cert carinyo, no? La pel·lícula és emotiva... Bueno,
sí,
com dic,
bé.
Recomanable,
està
Elio.
Està bé, però bueno, ja veurem, ja parlarem al setembre.
I aquest divendres arriba Superman, o sigui, portem ja una ratxa de setmana, darrera setmana de noves adaptacions de grans èxits de Hollywood. Fa pocs dies arribava Jurassic World, El Renacer, també arribava una altra part de la sèrie John Wick, Ballerina, o sigui, Hollywood sembla que no s'estigui reinventant, sinó que està aprofitant èxits de més o menys un cert passat per tornar a fer noves versions. I en aquest cas arriba Superman, que únicament porta aquest nom, que dius, bueno, pues era una altra revisió que ja hem vist altres vegades del clàssic de DC Comics, no? Indubtablement la millor per nosaltres que ja tenim certa edat avançada, podríem dir, és el clàssic de Richard Donner del 79, no? En Christopher
Reeve. Sí, no, bueno, no es farà una altra cosa igual, encara que repeteixin. 40 pel·lícules podríem fer i no...
Clar, l'altre dia també l'estàvem fent per Movistar o no sé quin canal era i, clar, te quedes únicament amb els títols de crèdit aquell que van apareixent els noms...
I aquí,
noms.
Aquí també són iguals. Si
al final, fer. Al final volen retre un petit homenatge a aquells títols, però són els títols finals, perquè ja sabem que avui en dia quasi ben bé no hi ha títols al començament de les pel·lícules, no? Suposo que Richard Donner, Superman, per tu també, Agustí, és una d'aquestes pel·lícules que recordaràs sempre, no?
I la música.
La música és meravellosa.
Música. Però no deien que aquí sortia també la música? Jo
quatre acords. Sí.
Ah.
No surt la fanfàrria que jo esperava que sortissi al principi, no, surten quatre acords i arranjaments molt moderns i moltes cançons. Perquè a veure, el director de Superman és el James Gunn, que recordem que ha fet Guardianes de la Galàxia, que també és de superhéroes. Jo solament he vist la tercera i em va agradar, la vaig trobar una història divertida, amb personatges emotius, amb un animalet també de protagonista. I aquest Superman, aquesta nova versió, conté, bueno, un nou Superman, que és un actor que es diu David Corenswit, no sé, crec que és de televisió, i Nicholas Hoult, que és l'actor que també vam poder veure en la darrera pel·lícula de Clint Eastwood, El jurado número 2, interpreta Lex Luthor, personatge antagonista sempre de Superman, no? No és un nou començament de la història, però bueno, tampoc sabria dir molt bé què és aquest Superman, perquè surt Superman, surt un gosset molt simpàtic que també té superpoders i porta una capa com Superman, que es diu Krypton, però també surten altres superhéroes de la Liga de la Justícia, crec que és, com la Linterna Verde i no sé què més, com recolzant a Superman, que diries, bueno, pues deixa el sol, no? Això sí, uns efectes digitals impactants, però jo no he fet gràcia als tocs de comèdia, no l'he trobat emotiva ni èpica, com si eren, per exemple, el primer Superman, o inclús la dirigida per Zack Snyder, que es va titular Man of Steel, sí. L'Hombre de Hierro,
sí.
Que el Superman era el Henry Cavill,
sí.
I sortia el Kevin Costner, la Diane Lane, que aquella sí que es redomava a l'inici,
sí.
De la història.
I l'altra també, no?
Sí. El Superman sí. Returns. Sí. Aquella, el protagonista, era bastant suset, que es va ser un fracàs estrepitós.
Total.
Bueno, pues no sé, a mi m'ha decebut molt Superman, aquesta nova...
Jo tinc una curiositat versió. D'aquesta pel·lícula.
Vinga, va.
La famosa capa de Superman, aquesta tela vermella...
Sí, m'ho han dit aquest matí a mi.
Està fet per la firma catalana Gratacós.
Ah, sí?
Però per aquesta pel·lícula o sempre s'ha fet?
No, no, per aquesta pel·lícula. Sí, i s'ha fet a la fàbrica que té Gratacòs a Como, Itàlia. Gratacòs llança dues col·leccions a l'any de les seves teles que venen a més de 80 països i entre elles té com a clients diverses productores de vestuari de Hollywood i de Broadway. I d'aquí ve que hagi sortit la tela de Superman, és una tela catalana.
Oh.
Ah, està bé.
Somment per això, no?
Pues, a mi l'he posat les quatre barres, una mica, una cantonada. La del gos també és feta per
això,
Gratacòs.
No, això ja no arribo, però que la capa de Superman, en aquest cas, té firma catalana.
Toma.
Bueno, pues és un poti-poti que no saben molt bé què fer, si retomar una altra vegada la història, sí que surt Lois Lane, Clark Kent treballant al Daily Planet, Metropolis, Lex Luthor... Però a veure, a mi m'agradava molt l'ex Luthor de Jim Hackman, inclús el de Kevin Spacey, que també va ser un altre.
El que passa que és el que diem sempre, falta d'idees, repeteixen coses.
Molta baralla, digital.
Clar, ara, nous... ara ho tenen més fàcil amb el tot digital, sí. Podem fer virgueries.
Inclús una espècie de Godzilla per allà al mig a la ciutat de Metrópolis, que dius que fa aquest home, aquest bitxo, allà enmig traient foc, no? Com si fos un drac. Bueno, és una pel·lícula que suposo que per les noves generacions joves, pel·lícula d'estiu, s'ho passaran la mar de bé, pel·lícules de baralles, de històries... Tal Superman, però podria haver sigut un altre, el Capitán Amèrica, podria haver sigut qualsevol altre. És una pena, no?, perquè ja que porta aquest títol Superman, jo no n'havia esperat molt, però a mi m'ha decebut. Això sí, dura 2 hores i 10, que jo pensava que seria una pel·lícula de superhéroes, igual arriba a les 3 hores. D'aquí 2 o 3 setmanes arriben Los Cuatro Fantásticos.
Ui, pues l'anirà a veure su tia.
No sé si su tia, però jo ja crec
la
que ja...
La tia dels Cuatro Fantásticos.
És que ja em perdo en tots els temes.
De jóvenes, em sembla que és, de començament.
El començament.
És que sí. Jo no he vist cap.
Però surt el Pedro Pascal, que molt jove no és, no?
Deu ser el pare, sí. Deu ser el pare.
Ah, el pare del... Bueno, no sé.
No sé, és que no he vist cap, jo.
Bueno, més Lalo Schifrin, aquest homenatge després de la setmana passada escoltant bandes sonores dels 60, ara toca dels 70 i un clàssic, una pel·lícula de karate amb Bruce Lee, Operación Dragón. Potent, el de, composat per Lalo Schifrin per Operación Dragón, una pel·lícula que era de les de més pressupost on sortia,
sí,
Bruce Lee, no?
Aquesta perquè era la de luxe, perquè luxury. Hi havia aquelles de xinos que feien en programes dobles, que allò era horrorós, Jo alguna vaig veure, ja saps.
Bueno, jo crec que tots van veure, i jo eres en certa part fan d'aquestes pel·lícules, sí. D'algunes d'elles, sí? Que també tenia l'edat de veure aquest tipus de pel·lícules. Sí. Vistes avui en dia, doncs no.
Han envellit molt malament les pel·lícules.
Sí. Jo havia vist alguna perquè anava amb el meu cosí, que era molt fan, ja saps qui és. Però no. I a mi no m'agradava ni no les he tornat a veure mai més a la vida. Sí.
Bueno, millor Operació Dragon vista avui en dia, no sé, igual, no? Bruce Lee, tot un personatge realment que va morir en un accident, no? Durant un rodatge, i curiosament el seu fill, sí, el Brandon també, Lee, també sí, li va passar. També. Estava rodant el Cuervo,
no? El Cuervo, sí.
També va morir en un accident, curiosa història familiar, no? Bruce Lee, que a més era amic de molts actors importants de Hollywood i va fer petits papers en alguna pel·lícula de Hollywood també. Recordo que una que sortia el James Garner fent de detectiu, no sé si era Marlowe o alguna d'aquestes, també sortia el Bruce Lee. Bueno, tornem a l'actualitat, a les estrenes d'aquest divendres. En aquest cas arriben dues pel·lícules franceses totalment diferents, dos drames. El primer de tot és una pel·lícula titulada L'acusació, dirigida per Teddy Lucy Modest i interpretada, l'actor més conegut és el François Civil, que és el protagonista d'aquesta història, que ens parla d'un professor de secundària que, bueno, és un professor de francès, però que també que parla de poesia, de poetes, per ensenyar una mica pues això, les frases o les paraules adients als seus alumnes que tenen més o menys, estan dins de l'edat adolescència, no? I un bon dia una de les seves alumnes l'acusa falsament de conducta impròpia fins,
bueno,
a ella, no?
Que la cosa, que no sé què, però és que no, i a més és que les raons que diu són tan tontes.
Que no sé com la creuen,
i
però
no
és clar,
com la creuen.
Suposo que sempre quan hi ha aquests casos es té que posar-se de part de l'alumne, en aquest cas, més que del professor.
Però és que el que diu és absurd.
Totalment, jo és que al final surt basada en hechos reales, no?
És possible.
Però no me l'acabo de creure del tot, i després també hi ha un gir, una altra història personal del professor.
És que a més és que no saps per què ho fa, la nena aquesta per què ho fa no ho saps.
Bueno, en un moment donat al principi ell es dirigeix a ella, però parlant de
bueno,
poemes...
De, no, de posar un exemple d'una,
sí,
frase,
exactament,
ja està.
Però no sé, la noia, no, la nena no sé, no ho pren molt bé, i a partir d'aquí entra en una, bueno, en una, un cercle de terror, podríem dir, perquè també el germà de la nena comença a amenaçar-la, i després hi ha una altra part que també entra en la part de la seva vida personal. Jo no he acabat d'entrar massa amb la pel·lícula,
no? No està ben explicada.
No està ben explicada tota la història. Jo penso que, com tu dius, no s'entén molt que aquesta nena, que es veu que pateix bastant,
sí,
a casa seva,
bueno,
no?
Sí,
i que és una nena,
sí,
molt tímida, perquè quasi no parla en tota la pel·lícula, no se la veu molt, sempre, bueno, amb els ulls canbaixos.
I després hi ha aquella altra nena que també està contra ell i no saps per què.
Es veu que és, aquesta escola està en un barri conflictiu, difícil, complicat, i sí, el que veus i pateixes és el que els mestres actuals, molts d'ells,
sí,
tenen que patir, no? Perquè,
això,
esclar,
sí, això,
treballen,
sí,
més amb adolescents, deu ser la cosa molt...
No, deu ser
molt difícil,
molt difícil,
no?
Això és veritat, deu ser superdifícil i pues, complicat.
Drama francès, aquesta pel·lícula de l'acusació, i un altre drama, que és una pel·lícula d'animació, que es titula La mercancía más preciosa, és del Michel Hazanavicius, un director que va guanyar l'Oscar, la,
sí,
seva pel·lícula aquella del cinema,
sí,
mut.
Sí, com es deia, ara no me'n recordo, que sortia la gosseta.
Sí, no, tampoc me'n recordo jo ara.
De Artist.
Sí, exactament, sí. I, bueno, que jo crec que deve ser de la darrera pel·lícula on surt la veu únicament de Jean-Louis Trintignant.
Però molt poquet.
Que és el narrador.
Al principi i al final.
Sí. Bueno, és un conte, és basat en un còmic, en una, una obra de dibuixos de, que sea...
Jo els dibuixos els trobo lletjos.
Bueno, és que és una mica d'aquest estil de novel·la gràfica que hi ha actualment en molts d'aquests còmics editats, no? Però la història és molt emotiva, no? És...
Sí, la història sí, bueno...
Està molt bé, ens parla ambientada de la Segona Guerra Mundial.
També és una mica exagerat, tanta neu i... Bueno, bueno, clar,
no, perquè com comença l'hivern.
Són dibuixos...
Se suposa que és Polònia, a prop de...
Ah, és Polònia, doncs parlen en francès.
Sí, bueno, els actors són francesos. Jo crec que és Polònia perquè bon, tots aquells trens que van passant al costat, bueno, a prop, jo crec que van cap a Auschwitz, no?
Sí, hi ha un moment que es veu, el dibuix és Auschwitz. Sí.
Bueno, la història d'una parella molt pobra, i és llenyador al bosc, malviuen...
Llenataire,
perdó. Malviuen de com poden...
Recollint, que no saps de què viuen, perquè només recullen llenya, amb això no crec que mengin.
Del
però
sou,
bueno.
Suposo que li poden pagar, per això diuen que és molt pobra. No han tingut descendència...
Sí, sí han tingut, però s'ha mort.
S'ha mort. I un bon dia, un d'aquests trens que passa a prop de casa seva, que van dirigits a aquests camps de concentració i extermini, pues allà la dona troba un bebè, no?
Un nadó. Un nadó, bueno, que és una nena, però bueno.
L'adopta i a partir d'aquí és,
bueno,
aquesta història.
Hi ha problemes, perquè el marit no vol, que si són jueus, que si no sé què, que no vol, però bueno.
Bueno, és una història molt emotiva, molt dramàtica i que d'alguna forma explica una història que finalment podríem dir que quan acaba la Segona Guerra Mundial algun dels personatges protagonistes han tirat cap endavant com han pogut, no? I és aquesta història emotiva d'una nena que se salva de morir a un camp d'extermini, del seu pare, que també ho aconseguirà, i bueno, d'aquesta dona que també... Hi ha moltes escenes dramàtiques, moltes morts durant la pel·lícula. És aquesta de la mercancia más preciosa, pel·lícula d'animació, que ha tingut molt bones crítiques en general, ha passat per diversos festivals.
Sí, no? Està bé. Bueno, la pel·lícula està bé, encara que no sé si agradarà.
No sé. Si vols, escoltem un altre tema de Lois Schifrin. En aquest cas, saltem al tema 4, si vols, Agustí, que és el de los cuatro mosqueteros, i és el tema de Milady.
Thank you.
com de diferent podia sonar l'Alo Schifrin, no? De temes amb molta potència, molt moderns, a temes com aquest tan líric de Los Cuatro Mosqueteros, del tema dedicat a Milady, que era la Fate Dunaway, crec, no?
I, sí, i pel·lícula sí. rodada a l'Aranjuez, al Palacio sí, de l'Aranjuez, al Palacio del Labrador, sí. a Madrid, a Chinchón, tots sí, aquests poblets sí, de per allà.
Sí, sí, per allà sí. van estar el Michael York, l'Oliver Reed, la Raquel Welch, el Christopher Lee era el...
Sí,
sí no? I Michel Legrand, que va fer la primera...
A mi em van agradar els dos.
Jo és que no me'n recordo, fa molts anys.
No va haver tres pel·lícules?
Bueno, tres, però...
Sí?
Crec que
aquestes dues em van agradar, les dues.
Jo recordo les dues, que les vaig veure al Nuevo Cinerama, que llavors ja no era Cinerama, però és igual, el Cinema Nou del Paral·lel.
Jo les vaig veure a l'Spring amb una sessió que van fer les dues.
Ah.
I llavors van fer per la tele diverses vegades. I...
Jo la vaig veure al Nou, al Cinema Nou. Sí, sí.
Eren molt divertides, no? Richard Lester
sí.
donava el seu estil.
Sí, tenia un... Tot humorístic, a les baralles...
No, era una superproducció, eh?
Sí, sí, sí.
Per home, i el repartiment impressionant,
per això,
eh?
Per això.
Sí,
sí, s'havia fet abans el George Sidney, amb Jim Kelly i l'Anna Turner.
Sí, aquesta és fantàstica.
Sí,
és
meravellosa. Aquella...
Amb l'Àngela Lansbury fent de reina, sí, superjoveneta.
Sí.
I semblava un musical, tot i que no era un musical, no?
Però,
l'estil
sí,
acrobàtic de Jim Kelly.
Tota la coreografia estava...
Home, George
estava...
Sidney, què us sembla, George Sidney? Havia fet musicals o què?
Home, uns quants, sí, sí.
Aquesta la vaig veure jo a Can Pistoles. El Cine Capitol.
La dels Tres Mosqueteros.
Sí, amb una sessió que van fer especial i vaig amb el meu pare.
I al Liceu.
I en pantalla gran, fantàstica.
La vaig veure al Cine Liceu.
A més, el Technicolor, aquell color
sí.
que tenia... Bueno.
Sí, sí, al Cine Liceu la vaig veure jo, mare meva.
Bueno, d'aquella època, per les aventures, hi havia moltes. Una que m'agradava molt també a mi era Escaramouche.
Escaramouche.
Ah, sí. Stewart Granger.
I
no,
veus, també vaig veure El Halcón i la Fletxa, amb el Burlán Caster.
Però aquesta sempre l'he vist per la tele.
Sí, aquesta també, per la tele.
Per la tele.
Sí, sí, hi havia moltes aventures d'aquella època que realment eren meravelles i molt distretes. Bueno, continuem a estrenes. Si vols comentar-les tu, Agustí.
Bueno, ara hi ha una altra pel·lícula francesa que es diu Tres Amigues, que no sé si
l'has
vist.
No l'han pogut veure, no. Té bona pinta perquè molts la comparen, molts comentaris, a com si fos una pel·lícula de Woody Allen, no? De relacions,
sí, una comèdia
d'amistat,
romàntica...
Sí, però no han pogut veure-la. Però igual la setmana que ve ens apropem al Cinema Girona, que segur que era fan.
I una producció alemana que està basada en fets reals, Colònia 75.
Aquesta sí que l'ha vist el jefe.
Que és la història de la Vera Brandes, que era una icona de l'escena musical de Colònia als anys 70.
Sí, durant el BCN Film Fest del Cinemas Verdi va vindre la Vera Brandes, la real, i l'actriu que la interpreta. I es veu que sí, que va ser una història real.
Tu vas veure alguna de les dues?
No. El BCN Film Fest és molt difícil veure-les, com no vagis de públic, i les sessions de públic a vegades...
O tiris els controls i et fotin bronca.
Exacte.
Però bueno,
doncs Colònia 75 és una història d'una jove, és una pel·lícula molt distreta, a mi em va agradar molt, i molts dels que estaven en el passe que es va fer també ho van comentar, que era una pel·lícula realment molt distreta durant tota la història que explica. És una noia que als anys 70 li agrada molt la música, el seu pare és dentista i vol que ella sigui dentista també per tradició familiar, però a ella això no li agrada. I amb sol 17 anys conèixer un músic de jazz que està tocant per allà per Colònia, i de repent se li acorreix la idea de ser promotora de concerts, no? D'organitzar ella concerts, en la qual cosa comença a trucar a diversos clubs d'Alemanya en general, trucant que tinc aquest músic saxofonista que pot tocar a la vostra sala, i bueno, li costa molt al començament d'aconseguir contractes de gent poc coneguda, però poc després coneix un músic molt conegut, d'un pianista de jazz d'aquests llegendaris, que és el Keith Jarrett, un home que tocava jazz improvisant, cada concert seu era totalment diferent un a l'altre, i a partir d'aquí pues, li diu que té que tocar i que el portarà a l'òpera, al teatre de l'òpera de Colònia, i ho va aconseguir, no? Ho va aconseguir ell sol, i un piano que, per cert, li costa moltíssim, perquè ell vol un piano concret, d'una marca concreta, d'un any concret, i això ella fa, bueno, lluita per aconseguir-ho. No diríem si ho aconsegueix o no, però el concert sí que es va fer, i va ser l'any 1975, que diuen que és un dels millors discos editats de música jazz i d'aquest compositor, que és Jarrett, que diem, era un home que improvisava, que a més es veu, no sé si va ser real, un viatge en cotxe per a Alemanya, es veu que patia molt de l'esquena i en un cotxe petit van conduint fins a arribar a Colònia. Bueno, és una història trepidant d'aquesta dona, d'aquesta actriu que es diu Mala Ende, que no la coneixem, però que ens va sorprendre per la seva implicació interpretant aquesta dona real, que com dic encara viu i va estar present a Barcelona presentant aquesta pel·lícula que es titula Col 75, Colònia 75, d'aquest mític concert que va fer Keith Jarrett, ell sol al piano, i que bueno, és una, jo la recomano, és un biòpic realment per al que ens agrada la música, els concerts, el jazz i sobretot històries ben explicades i ben contades, és la, pot ser la vostra pel·lícula. Més pel·lícules, Agustí? Vinga, va.
Bueno, és que n'hi ha molt poquetes aquest cap de setmana, sí. I l'última és una curiositat, una pel·lícula que ens ve de Corea del Sud.
No l'hem vist.
En la Corriente, és un drama.
No.
I de què ens explica? Tens una mica, bueno, la sinopsis?
És un escàldol que involucra diversos estudiants que esclaten una universitat femenina de Corea.
Pues no han tingut oportunitat de veure-la. Continuem amb més Lalo Schifrin, una altra pel·lícula dirigida per John Sturges, crec que a tu t'agrada igual que a mi, per mi és una gran pel·lícula. Es va titular Ha llegado l'àguila. Teníem a Michael Caine, Donald Sutherland, Jenny Agutter, i dins de que és una pel·lícula bèl·lica podia haver triat el tema principal, que és espectacular, el tema que obre la pel·lícula en una toma aèria d'uns valls i unes muntanyes, i és un tema espectacular, però he triat el tema d'amor, perquè hi ha una relació entre el Donald Sutherland quan arriba en aquell poble d'Anglaterra i la Jenny Agutter, que és una noia molt maca, que va treballar força també als anys 70, però que també ja darrerament no la veiem. Aquest tema d'amor, a més, l'altre dia, crec que va ser a Dies de Cine, no? Van tancar en un petit homenatge, jo pensava que farien,
sí,
més.
Sí, no van fer
on
res.
On sortia el propi Lalo Schifrin tocant el piano aquest tema d'amor de Ha llegado el águila. Thank you. Com veiem, el gust per la melodia indiscutiblement també la tenia l'Eloy Shiffrin. Aquest tema d'amor de Ha llegado el Águila, pel·lícula bèl·lica dirigida per John Sturges, la seva darrera pel·lícula com director. I continuem d'actualitat. Ja aquest cap de setmana, com ha dit l'Agustí, no hi ha masses estrenes, però arribaran algunes aquest mes de juliol, algunes que ja han pogut veure, com una altra pel·lícula francesa titulada Diamante en Bruto, que és una història bastant real, que possiblement...
Sí,
el
que falla és
al final. Sí, falla una mica al final, sí. Però és la història d'una noia de 19 anys que viu amb la seva mare i la seva germana petita en un poble...
Bueno, diuen que és Freixus, però jo no hi veig Freixus. Freixus està al costat de Sant Rafael, per allà a la Costa Blava. I bueno, jo tenia família que anaven cap allà i tal, i a mi em feia gràcia, però no es veu.
Bueno, pues aquesta noia de 19 anys, la seva meta en la vida és ser famosa, ser influencer, i s'ha operat els pits, no treballa i es dedica a anar robant coses per als magatzems per després vendre'ls i treure uns calerons. Participa en un càsting d'un reality show i mentre va passant la pel·lícula està esperant que la truquin per a veure si l'han seleccionat per poder entrar dins d'aquest reality show. I és la seva obsessió que té primer per moldejar-se el cos, ser guapa, ser atraient per aquest tipus de programes basura.
És influencer.
Vol ser influencer.
No, és...
Bueno, no molt, perquè sí que està a les redes socials i es veu que sí, que li van enviant missatges, li van posant likes, això tan maco, no? I pues això, no? Ella, la seva mare tampoc se sap de què viu, té molts problemes econòmics, inclús
les
volen desahuciar.
Sí, es volen desahuciar, però resulta que es compra un vestit de 600 euros...
Bueno, pot ser, la jovent, moltes noies...
I bueno, la mare tampoc està molt preocupada, allà ballant, no. Tot, vull dir, no sé, tampoc la
bueno,
vaig
és,
acabar.
És un drama realment que pot ser molt real, lamentablement, d'aquestes noies joves que d'alguna manera volen aconseguir l'èxit a la vida, sigui com sigui, no? Aquesta és la pel·lícula que hem parlat, Diamante en Bruto. També arribarà en aquest cas, Diamante en Bruto arriba el 18 de juliol i el 25 arribarà una pel·lícula que ens ve d'Austràlia que es diu Dangerous Animals, que si fa poc parlàvem del 50 aniversari de Tiburón, que després ha creat una saga de tiburones i d'altres monstres marins. Aquesta és una pel·lícula bastant curiosa, que està bastant bé, que ens parla d'un assassí en sèrie que té un vaixell turístic a una platja d'Austràlia que porta turistes, els segresta i els mata vius,
els taurons.
Sí. I bueno, és la història aquesta.
Ah, doncs està bé, això està bé, home.
Segresta una noia, que aquesta noia, el que és una meitat de la pel·lícula, és la lluita d'aquesta noia per sobreviure d'aquest psicòpata assassí en sèrie que la té segrestada i que en un moment donat pues la vol...
Això està bé, home, que vagis de vacances i et fotin d'alta baix, però està bé.
A mi em va agradar la pel·lícula, dins de que és un gènere pues, una mica vist, no? Però bueno, és la diferència és que és un assassí en sèrie que en lloc de matar ell personalment, pues, de forma sàdica les llança al mar perquè els taurons de per allà se les cuspreixin. Dangerous Animals és la pel·lícula. I també arribaran al 25 Les Irresponsables.
Ui, aquesta és boníssima.
Laura Mañana, la seva directora, Laia Marull, Betsy Turner i Agatha Roca.
És horrorosa.
És una adaptació d'una obra de teatre, però que vol ser còmica.
Però no fa riure.
No, més bé plorar. No. A mi no m'agrada gens, no, la pel·lícula.
No. És una pel·lícula totalment fallida, comença que mira, que encara, però després, bueno, comença que...
Són tres amigues que a una d'elles li han deixat una casa d'aquestes de luxe.
A veure, ella es creu que ha fet un ligue amb un milionari, sí. No? I ella és tota, ai, així, no sé què. I bueno, i llavors convida aquell cap de setmana a dues amigues i quan arriben a la casa, sí, la casa és de superluxe, tot amb obres
d'art, tot va automàtic
i tot amb obres d'art i tot això.
Però és una tonteria increïble la història.
I a partir d'aquí doncs ja la cosa es desmadra i les ties són insuportables, en lloc de les, com es diu?
Les irresponsables.
Les irresponsables insuportables.
O les insuportables, jo ho diria. Però bueno, és una pel·lícula catalana que si algú...
És la que va tancar el festival, el festival de Barcelona, ara no em surt, el de Sant Jordi.
El BCN Filmfest, sí.
I jo crec que de totes les pel·lícules que jo vaig veure, la pitjor.
Possiblement.
De les que jo vaig veure. No
indiscutiblement, no ho dubtis.
De totes les que jo vaig veure, que no les vaig veure totes, és la pitjor. I va ser la que va tancar. No sé a sant de què, però bueno...
Leer Lolita en Teherán també arriba el 25 de juliol, és un drama ambientat a Teherán, quan l'arribada dels ayatoles, tot canvia, la llibertat se'n va a prendre a Norris i hi ha una dona que decideix de tant en tant fer reunions a casa seva amb altres dones per llegir a escriptores prohibides dins del règim dels ayatoles, no? I és aquesta història
vam parlar,
que no...
Vam parlar aquí també quan el festival,
no està malament.
Així per sobre, no està mal, no està mal.
Ben interpretada i bé, pel·lícula que val la pena per conèixer una mica com va canviar la societat a l'Iran amb l'arribada de la dictadura, no?
El 8 d'agost arriba una altra pel·lícula d'Iran, Mi postre favorito, que és la pel·lícula que té més bona nota de les crítiques.
Pues anirem a veure-la.
Que ens parla de Mahin, de 70 anys, que viu sol a Teheran des que va morir el seu marit i la seva filla es va mudar a Europa.
Bueno, arribarà a Los Cuatro Fantásticos, molt cinema també de França, també d'altres països asiàtics, de Xina, de Corea, poca cosa d'Itàlia que arriba en comptagotes i bueno, esperem que passeu un bon estiu cinematogràfic, el millor possible, teniu pel·lícules molt taquilleres.
Bueno, el 22 d'agost arriba El regreso de Ulises.
Aquesta
s'ha de comentar.
Ja l'he vist dues vegades.
Sí, te la vas a veure en el títol de Return.
El
no?
De Return era, sí.
Ray Fiennes, Juliette Binoche, una pel·lícula molt shakespeariana, no? Sembla.
Sí, bueno, és el Return, però no és, com dèiem l'altre dia, aquella altra d'Ulisses, la de l'any 55, que es va parlar al col·loqui. Aquella era les aventures de com ell torna i tot això, i aquesta no, aquesta és quan ja ha arribat a tornar, no? Ja ha arribat a la illa aquesta i bueno, clar, no saben que és el rei, allà tothom vol manar, tothom vol fer la seva.
Sembla una mica més un pistoler en un western d'aquests típics que arriba un a un poble i posa ordre, no?
Ja, posa ordre perquè allò és que en 60, tothom vol manar. Bueno, la pel·lícula no està malament, eh? Vull dir, segurament la tornaré a veure, ja l'he vist dues vegades, però bueno.
És... Després també ens arribarà a final d'agost Messi Aznavour, que és un biòpic sobre aquest cantant.
Sí, una arriben pel·lícula. Molts biòpics. Ara també s'ha fet un sobre Bruce Springsteen. Sí. No paren, no? Darrerament. Bueno, fa bastants anys que s'estan fent. I què més tens per aquí, a la pantalla?
Així interessant, bueno, és que hi ha... Mira, per exemple, hi ha una que es diu Los Rose, que és una comèdia on el protagonista és el Benedict Cumberbatch.
Ah, està bé.
Aquesta pot estar bé.
Pot estar bé, sí.
I també hi ha una de la Jamie Lee Curtis, una comèdia que és com una segona part de, sí, crec que és la Lindsay Lohan i Jamie Lee Curtis.
Ah, sí, una que es va
una
fer
comèdia
fa
que es va
anys,
fer
sí.
anys i ara arriba a la segona part.
I també ens arriba, per exemple, una seqüela, Agárralo como puedas, en aquest cas amb el Liam Neeson com
sí,
protagonista.
Ai, pobre.
Sí, sí, d'aquelles sèries de pel·lícules que feia Leslie Nielsen, no?
Sí.
Liam Neeson, pues bueno, mira, suposo que va cobrant.
Jo crec que es va fer la 2 també, Agárralo como puedas 2, em sona.
Sí, no, 2 i 4, 2 i medio,
sí. Bueno, pues res, ens acomiadem ja a la temporada de Cinerama, tornarem d'aquí 2 mesos.
Carai, 2 mesos, uf!
Ens ho mereixem, ens ho mereixem.
Quant de temps.
Si voleu escoltar els programes, ja sabeu, entreu a la web d'Eixample Barcelona de la Ràdio i us podeu descarregar els cinerames, tot el que vulgueu, els programes que estan de la casa amb producció pròpia d'Eixample Barcelona de la Ràdio. Nosaltres ara us deixem a l'Alo Schifrin. Havia pensat en un tema també perquè, a part de Clint Eastwood, va treballar també en diverses pel·lícules del Charles Bronson, un tema que va fer Charles Bronson amb Jacqueline Bisset titulat El Temerario Ives, però si vols ho passem al següent, que és una pel·lícula típica dels anys 70. Havien fet moltes superproduccions de catàstrofes i una que es va titular Muntanya Russa.
Ah, sí, la vaig veure, aquesta pel·lícula.
Tenia Richard Widmer, Henry Fonda,
sí.
George Segal...
Sí, que era aquella del fill que el perd al parc d'atraccions, sí, sí, jo la vaig veure.
Trepidant, escoltem...
Sí, no, i estava molt bé.
Sí, era intriga,
sí.
No?
Sí.
També hi havia una que es titulava Pànico en l'estadi, amb Charlton Heston.
Sí, aquesta és molt bona, també.
també.
Sí, el mateix
aquesta,
estil,
aquesta
no?
Aquesta Pànico en l'estadi la vaig veure al cinema Bailent.
I Muntanya Russa no era en Sensor Round? Jo crec
sí.
Aquelles
sí,
pel·lícules
sí,
que van
sí,
fer
sí.
poques.
Es va sonar al Regio.
Era en Sensor Round.
Era Sensor Round.
Pues aquí està el tema final de Muntanya Russa i si dona temps després per tancar, no sé, el tema de Amityville Horror, una pel·lícula de l'Alo Schifrin de música i el tema final que també és com una nana clàssica com la de Poltergeist de Jerry Goldsmith o la de aquella de
La
Semilla del Diablo. Que passeu bon estiu cinematogràfic i tornem a mitjans
bé.
De setembre.
Que vagi tot molt bé.